Moltes gràcies per venir. Acabem amb la darrera sessió d'aquestes taules que hem dedicat a les revistes de poesia. Donem la benvinguda i agraïm la seva participació a l'Esther Xargay, al Pepe Murciego, al Gerard Altaió i a l'Anna Crosas, que té aquesta tasca tan delicada d'anar teixint i moderant el que diuen les intervencions dels altres companys. Si us sembla, els aplaudim i així ja comencem a dalt.
Ah, sí? Fantàstic.
Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Se sent bé? Sí? Bé, en aquesta taula rodona avui volem parlar de les revistes de poesia que surten dels límits de la revista i potser també dels límits de la poesia per anar-se'n al món de l'art en general. De fet, l'etimologia de revista, reveure, ens referencia aquesta visualitat. Els ponents, com deia la Mireia, són l'Esther Xargay, el Pepe Murciego i el Gerard Altaió. Tots tres són artistes de referència, no només en aquest àmbit d'aquest tipus de revistes, sinó també en diferents àmbits de la creació, com veureu tot seguit. I penso també que tots tres tenen diferents punts en comú. N'esmento alguns. Tots tres penso que desenvolupen un treball experimental. En Pepe fins i tot parla de revista rara quan parla de la revista La Mas Vella. Un treball, per dir-ho ràpid, on les fronteres no són cap problema. Potser fins i tot per algun d'ells parlar de límits i de fronteres no té sentit. Tots tres desenvolupen un treball que trenca cotilles, un treball, per tant, transgressor, i penso que també es podria dir que tenen tots tres un treball sense concessions. I bé, què intentarem fer en aquesta taula? Doncs com a mínim un parell de coses. D'una banda, intentarem conèixer les seves trajectòries i projectes, així com també els seus interessos o reptes actuals i de futur. I també, d'altra banda, ens agradaria mirar d'entendre quina és la necessitat expressiva que faculta el trencament d'aquestes cotilles que dèiem, i també ens agradaria intentar aprofundir, en la mesura que aquesta horeta de temps que tenim ens ho permeti, en les possibilitats transgressives de cada una d'aquestes, en les possibilitats significatives, perdó, de cada una d'aquestes transgressions que suposa el trencament de les cotilles. Com veieu, doncs, són força coses, tenim una hora, intentarem tots quatre ser àgils. Hem estructurat la taula de la manera següent. En la primera part, cada un d'ells disposarà d'un màxim de 10 minuts per narrar-nos la seva trajectòria, per presentar-nos els seus projectes. I en la segona, mirarem d'articular una conversa que abordi aquests temes que acabem de plantejar suara i d'altres que puguin aparèixer si hi ha temps. Comencem, si us sembla, amb l'Esther. És que quedo, que et dono l'esquena, oi, Esther? O com ho haig de fer, això, a veure?
Així, me sentiu bé?
Sí. Presento una miqueta, breument.
Sí, sí.
L'Esther és escriptora, traductora i videoartista. Combina aquestes pràctiques amb recitals, exposicions i concerts en què col·labora amb músics i artistes. Escriu sobre art i literatura en revistes i diaris des del 88 fins ara. Ha publicat una desena de llibres, el darrer dels quals, Desintegrar-se, ha obtingut el premi Cadaqués a Rosa Leveroni fa poc, fa un parell o tres d'anys. Del 2005 al 2011 va tenir cura de la Setmana de Poesia de Barcelona, del 2007 al 2014 de Poesia als Parcs, un cicle de poesia als parcs naturals de la Diputació de Barcelona, i el 2020 va tenir cura del cicle de diàlegs Art entre Lletres a la Fundació Joan Brossa. Actualment realitza entrevistes videogràfiques a autors catalans per l'Institució de les Lletres Catalanes, forma part de la comissió de programació del Centre d'Estudis Joan Brossa i dirigeix el centre La Païssa del Marquet del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac de la Diputació de Barcelona. Esther, ens agradaria que ens presentessis una mica la teva trajectòria posant èmfasi, sobretot, en aquest tipus de revistes que estem parlant, en les quals no només hi has participat, sinó que les has iniciat en la majoria dels casos, especialment de les revistes Caminada i Parlada i amb tot el context, evidentment, que tu consideris necessari. Endavant.
Gràcies, Anna, per aquesta presentació, també estructurada. Ara, perquè el que fèiem realment no era gens estructurat, però funcionava, i funcionava bé. El que vull fer és que, com que és una cosa que jo feia amb el Carles Agmor, i ho fèiem realment plegats, i de fet és una cosa que era molt seva, a la qual jo m'hi vaig apuntar a l'acte perquè em va molt, i fèiem un bon tàndem, així arribàvem justament a diverses generacions, el fet de curiosament, jo sempre m'he entès amb la gent més gran que jo. L'altre dia el Vicenç va posar al Facebook una frase molt maca, que deia això, que t'has entès sempre amb la gent més gran i ara doncs tires cap a la gent més jove, perquè clar, ja no hi són. I jo també sempre m'ha passat. I el Carles sempre tirava cap a la gent més jove. I per tant, clar, això feia que un amalgava el fet de que jo, siguent jove, coneixia gent jove i m'interessaven els grans i el Carles al revés, doncs ens ajuntàvem tots i feia realment aquesta cosa de intergeneracional que trobo molt, molt interessant i bàsic perquè les coses funcionin, perquè no es perdi la memòria, justament, perquè la gent jove conegui la gent més gran, que sempre són un referent amb els que s'ajunten, està clar. Tot funciona com es diu, afinitat. I és això, és molt important aquesta barreja generacional. I és el que feia la revista Parlada. Aleshores, com que ja voldria, per donar una mica de veu al Carles, que ja no hi és, doncs llegiré justament un text que vam escriure plegats quan es va acabar la revista Parlada Caminada, que era el 2006, més o menys, al voltant del 2006 vam fer aquest text per Papers d'Art. I jo crec que aquí s'explica la mar de bé i, a més, hi ha la veu del Carles. Aleshores, és això. Aleshores, dic, la iniciativa de fer la revista Parlada la vam tenir nosaltres dos, concretament, la idea va ser de l'Esther, del nom, el 1993, a París, justament amb una cosa que va organitzar Cartu, que ens va portar al Centre Pompidou, amb un espai del Centre Pompidou que es deia la Revue Parlée, i que tal, el Carles va posar que era tirana acadèmica. Però allà, el Benet Rossell, el Carles i jo ens vam posar en una taula i vam fer una cosa molt desbarrada. El Benet portava un quadre, una tela del... No me'n recordo com es deia, però no és igual. I vam fer una cosa poètica molt desbarrada, molt indisciplinària, justament, i al final... Me'n recordo que la dona de l'home que havia creat aquest espai, la Revue Parlée, que era justament un home molt fluxus, va venir a veure'm amb una cosa, un cor de bisuteria que es va treure, que el portava aquí posat, se'l va treure, diu, mira, i me'l va posar a la mà i em va dir, això que heu fet aquí, diu, és el que volia el meu marit. És el que, quan va crear aquest espai, diu, és això que volia. I bé, i per això la Revue Parlée me va quedar, i quan vam tornar aquí, vam dir, bon, doncs, com que ja parlàvem amb la Francesca i amb el Casellas, que s'havia de fer alguna cosa i tal, doncs vam dir, mira, doncs es podria dir Revista Parlada. Doncs també feia poc que nosaltres dos havíem impulsat a Barcelona, també hi era el Vicenç, és a dir, sempre has estat allà amb nosaltres, al Pati de la Virreina, amb una exposició que es va fer de l'Artur Craven, les sessions de l'IDADA en acció, amb molt més de 100 participants. Van ser 3 sessions que vam aplegar. Jo aleshores coneixia molta gent de Belles Arts que començava a fer accions i els vam aplegar tots. Tot era molt incipient, però també vam posar gent molt més coneguda i ho vam justament barrejar. I aquesta convocatòria hi va haver d'actuar la Guàrdia Urbana i es van haver de tancar les portes de la Virreina per impedir l'excés de concurrència. I l'energia que s'hi va congriar en dues pistes simultànies, un ring de boxa i una tarima, ens engrescaven a impulsar actes al voltant de l'acció artística, que llavors ens interessava molt. Així, la revista Parlada, 1993-1995, exactament, s'emmarca en un munt dotzenes i dotzenes de sessions d'accions que durant aquells anys vam impulsar en molts indrets de Barcelona, a Lleida, a la Seu d'Urgell, etcètera, etcètera. Bueno, a Sevilla, al Centre d'Art Andalús Contemporani de Sevilla, al Centre d'Art de com es diu, Reina Sofia també, i vam fer justament una a Cruce, és a dir, aquesta la vam fer al Cruce. I aleshores, clar, tot això doncs va fer que l'espontaneïtat i la improvisació absolutes van ser una constant de tots els números de la revista, on hi havia convidats a participar-hi, sí, i on tanmateix tothom, i podia intervenir sense cap condició, ni requeriment, ni requeriments ni res, és a dir, cadascú tenia el seu espai. Cadascú dels números de la revista es va fer en un lloc diferent, llibreries, a l'estudi del Benito, per exemple, als centres culturals, etc. No hi havia mai cap ordre d'intervenció. Aquest s'improvisava radicalment segons el desenvolupament de tot plegat. I la presentació de cada acció consistia simplement a dir-hi el nom de l'artista i el títol, si en tenia, de la seva acció. Les sessions, sempre dins una estètica del tumult, i aquí hi ha unes veïnes de casa que ho van veure, perquè utilitzàvem a casa nostra i a casa dels veïns també per fer justament el recorregut. Les sessions sempre duraven hores i hores, algun cop fins i tot fins a l'extenuació. El públic hi era sempre nombrós, entre 75 i més de 100 persones, i algun cop fins i tot 300 o més. I no exagerem gens, perquè els participants hi eren molts i tots hi aportaven espectadors. Els números de la revista eren convocats sobretot de boca a orella, o de viva veu, sí, perquè evidentment no hi havia WhatsApp. Jo me dedicava tot un dia o dos a trucar per telèfon a la gent que sabia que hi tenia interès. Si bé ens confegien un petit programa, fèiem un petit programa, com aquest és el primer, que és de la Francesca Llopis, que el va fer perquè és el cor famós de la senyora que em va regalar. I això, conferien un petit programa on es posava doncs, l'editorial, anuncis, articles, il·lustracions, després els deixarien allà, el logo del programa, que el va fer el Joan Casellas, i la revista Parlada va donar peu a la revista Caminada, que un cop doncs, ja no, ens vam quedar sense espai on fer-ho. És a dir, va tancar la llibreria Tartessos, després doncs, no sé què i tal, i aleshores ens vam quedar sense espai. I me'n recordo que hi havia a l'època, quan vam crear la revista Caminada, perquè no teníem espai on fer-ho, era quan hi havia l'any Miró, justament. I vam dir, bueno, saps què? Doncs ho fem pel carrer i la fem Caminada. Així va néixer la revista Caminada, que en comptes de fer-ho en un local, doncs ho fèiem al carrer creant un petit recorregut. Aleshores, la revista Parlada i la Caminada han estat els referents de la revista també, Navegada. És feta al Museu Marítim de Barcelona, dins la programació de la Setmana de Poesia. I de la revista Arrossejada, pels arrossars i la riba del Delta de l'Ebre, que aquí és on vam coincidir també, tu aquí vas conèixer, en el marc de la poesia. De pressupost per la revista Parlada de Viva Veu no n'hi havia cap ni mig. Ningú no va cobrar mai res de res, ni com a honoraris ni per a despeses, ni ens van passar pel cap de demanar cap subvenció. Això responia a l'esperit de l'època, a la nostra disposició per convocar actes i així a l'empenta del no gènere acció que hi havia llavors. A la revista no s'hi va donar mai cap indicació a ningú, llevat de demanar que, a fi d'agilitzar les sessions, les accions fossin breus. Jo me vaig inventar unes tisores, que portàvem unes tisores i feia així, anava passant amb les tisores i tallava. I després vam fer coses simultànies i si ja hi volia continuar, com veia que passava amb les tisores, obríem un altre escenari i allà començava alguna cosa altra i aquell, si volia continuar, podia continuar. Aleshores, érem aquí, tot s'hi devenia d'acord amb l'espontaneïtat i la massa assistent. No hi va haver mai cap discussió pel desenvolupament de tot plegat, ni abans de les sessions, ni tampoc en el discurs, ni després d'aquestes. En alguns números de la revista, el programa, hi constava el Consell de Redacció, amb noms d'alguns artistes. De tota manera, com que no hi havia res a redactar ni a organitzar, i com que nosaltres dos érem refractaris a les reunions, aquest Consell de Redacció era nominal. Quedava bé per tal de que, com tota, en tota revista, hi ha un Consell de Redacció. La revista la vam fer acabar nosaltres perquè pensàvem i pensem, i jo segueixo pensant també, que totes les coses s'han d'acabar oportunament, ja que, si no, s'institucionalitzen, s'encarcaren i, en conseqüència, l'important és no consolidar mai res. Val a dir que indirectament vam rebre crítiques soterrades i en cap cas obertament de voler portar la revista nosaltres dos sols. El cas és que nosaltres, en col·laboració amb qui volia, només ens decidíem el lloc, el dia i engrescàvem els participants de cada número que, malgrat això, sempre era obert a tothom. I n'ideàvem i dissenyàvem aquest microprograma amb aquestes, això, l'editorial i tot això que els anàvem posant aquí els noms i podien haver-hi molts més dels que sortien. Quan vam plegar de fer la revista parlada, qualsevol persona la podia continuar fent sense nosaltres i així ho van fer alguns pobles en els quals havíem participat i que els hi agradava i volíem que continuessin fent un cop a l'any. Els quals ara no recordem el nom i encara avui la fan a Celrà. Ara potser ja no, fa 2 o 3 anys que no, però ells van continuar, a Serrà, continuaven fent la revista Caminada. Com on pot col·legir del text present, la valoració nostra de la revista parlada de Viva Veu és ben positiva, amb el benentès que la considerem fruit irrepetible per a nosaltres dos i per a tothom d'un moment determinat. Després en podem ampliar tot això.
Se sent? Sí, ara sí. Doncs gràcies, Esther, per la narració i també per haver-te ajustat al temps que hem acordat. Després emprendrem un debat entre tots plegats. Passem ara el torn a en Gerard, sisplau. En Gerard es presenta com a artista del text. La seva obra, poesia, videopoesia, poesia digital, instal·lació, teatre, performance... D'una banda, explora els límits entre la paraula i la presència física, més enllà del significat, i també podem dir que està a mig camí entre l'art conceptual i la literatura. Les seves obres, això que dèiem, visuals, poètiques, teatrals, s'han vist i publicat en diferents ciutats del món, Hamburg, París, Barcelona, Berlín, Beijing, etc. També ha organitzat i comissariat projectes a diferents llocs, especialment a Barcelona i a la Xina. Del 2000 al 2004 va dirigir la revista Objectual al Buit i actualment dirigeix Sonores, un projecte editorial de poesia experimental i també un cicle mensual de pocs amb poesia en viu a Barcelona. Dirigeix també la revista de poesia sonora Vox, amb 3 X, forma part del col·lectiu L'Automàtica i treballa com a director creatiu de Playable Design a Xangai. A tu també et demanem doncs, que puguis narrar una mica la teva trajectòria, que presentis els teus projectes, posant èmfasi sobretot a aquests dos projectes que hem dit ara en darrer lloc, que són El Buit i Sonores, amb tot el context que tu consideris necessari. Gràcies.
Jo no sé si he d'anar per fandangos o per boleries, aquesta mena d'escenari. La primera cosa és, jo no em penso presentar a mi. Una de les grans característiques de les revistes és que són col·lectius, no són individuals. Per tant, no penso parlar de mi, penso parlar dels col·lectius i dels diferents projectes i com que són 10 minuts, de fet, ni narraré, us aniré ensenyant simplement per veure una trajectòria. Crec que la part més important de molts dels que fem aquestes coses és que ens ve potser ja d'una manera natural des del naixement, és una mena de concomitància. La primera cosa que us volia ensenyar, només per entendre, jo quan tenia 16-17 anys doncs em vaig fer càrrec de la revista de l'Escola de Música de Santa Perpètua, que en el seu moment era una revisteta amb fotocòpies, evidentment els hi vaig donar tota la volta, i han entre altres entrevistes doncs, el mestre Esquadreny, l'Utiés, és a dir, la idea era ja des d'un inici i des de molt petit entendre que les revistes són allà on podem transmetre no només coneixements, sinó també transformar d'alguna manera, d'una manera col·lectiva i activa, i expressar o expandir informació i acceleració de les neurones entre tots. Després les deixaré allà, si voleu mirar, ja ho trobareu. La següent aventura, que va ser la universitària, crec que el període universitari doncs és un moment en què tots tenim més ganes de fer i que ens comencem a trobar doncs, actius, no? En un món, o insertats en un món que ja no és només el nostre, sinó que formem part de la col·lectivitat. La revista que vam fer es deia Ser Trencada. En aquest cas vam fer només 3 números, la idea és que havien de ser 8, com deia abans l'Ester, crec, potser per genètica, que ja em venia donada pel Vicenç, evidentment, perquè com continuem família i en algunes coses ens repetim com la biologia, que no deixa de ser sempre una adaptació a la, no? A la realitat, diguem-ne, a través dels gens que es van repetint. En aquell moment a la universitat, amb el Toni Manyac de Blanes, vam fer una revista que havien de ser 8 i el que deia abans l'Ester, que les revistes tenen un temps, a mi això sempre m'ha semblat una cosa fonamental. Quan neix una revista s'ha de dir quan es morirà, quants números tindrà i quan la matarem. És a dir, les coses neixen i es moren, igual que les persones, com estava dient abans la biologia, o els animalets, o els arbres, o el que sigui. Això no és etern, tots som perennes i entrem, sortim, i ha de ser així, i els col·lectius també. En aquest cas, la revista Ser Trencada, això serà una mica difícil de fer-ho aquí assentats, el que fèiem era convidar, la traiem més o menys cada 3 mesos, i el que fèiem era convidar un artista. Evidentment ja era un format llençol, la idea és que et poguessis tapar i dormir al carrer si era necessari. El que fèiem era convidar un artista a fer el que era doncs, l'obra gràfica que es constituïa en portada i per l'altra banda hi teníem tots els textos. Cada número estava conceptualitzat amb una paraula que comencés amb la lletra C, de tal manera que tots els punts de vista sobre aquella paraula trencaven el concepte i era la ser trencada. En aquest cas, el primer número, la revista, la portada era del Jesús Galdón, no us diré tots els que hi ha a dins perquè estaríem aquí més de 10 minuts. La segona que vam fer, en aquest cas, doncs, la vam convertir en un format de diari, també jugàvem una mica amb el disseny, la idea és doncs, que més enllà dels formats s'ha de treballar les gràfiques, el disseny gràfic forma part també de la creativitat o de la cultura, se li ha de donar la volta, no pot ser només mercantil. En aquest cas era un diari, convertíem, aprofitàvem el brossa i convertíem la catalanitat en el següent concepte. I la peça, que també ens serveix per fer un excursus, era d'un francès, Frederic Duprat. Les revistes sí o sí han de ser internacionals, si ens quedem en la lectura local i petita no anem enlloc. Les revistes és un dels espais potencialment vius i actius, on ens podem interrelacionar amb, no, amb el de fora, no només amb el que tenim aquí, que ja ens ho coneixem i que no té cap mena d'interès d'explicar, crec jo, és el meu punt de vista. El tercer número, no el desplegaré, era una peça del, ja no me'n recordo, Jordi Alcaraz, fantàstica, amb un senyor que es mira una peça, que és un mirall i es mira a si mateix, i en aquest cas era el conceptualisme, amb textos de l'Antoni Llen, Mallorca, de moltíssima gent. Aquesta revista es va morir, però es va morir amb allò que han de ser les revistes, que no va continuar, no van ser 3 números, no van sortir els altres promesos, però va acabar tenint un fill bord, a més estem en un moment que està bé dir aquestes coses, perquè va acabar sent doncs, el format que Iniciativa per Catalunya va fer servir en la, és a dir, que li vam muntar en la campanya electoral de quan es va fer el tripartit, és a dir, abans de les eleccions, que eren doncs, tot el programa de cultura transformat en cultura i en creativitat repartida. Se'n van fer 5.000, si no ho recordo malament, i els han repartit per tot arreu. En una banda hi havia un manifest polític amb els grafitis, evidentment doncs, pintar les portes és una de les maneres que tenim d'expressió col·lectiva, no deixen de ser una revista sense format, i per l'altra banda hi havia uns aforismes. Acabada aquesta aventura universitària, vaig saltar entre uns quants, el David que estan aquí és un dels que estaven al sopar on es va parir aquesta següent revista, que va ser el 8. El 8, aquesta sí que vam aconseguir fer-la de principi a final, i el 8 era una revista que sortia cada 3 mesos i, tal com diu el nom, doncs era una revista envasada al 8. Ho fèiem amb una xarcuteria, també per família, doncs tinc la sort de tenir uns familiars que tenen una xarcuteria i allà on envasaven els pernils i els fuets i tot plegat, doncs anàvem a envasar-hi la revista. La particularitat del 8 és que en fèiem 500 còpies de cada número. Això no és un d'ells, com veieu està ben envasadet. La particularitat del 8 és que sempre hi havia un homenatge en cada número a un dels grans, per nosaltres, diguem-ne, dels quals eren referents. En aquest cas, aquí dins, embolicat, hi ha un dit de cera, que és una espelma, que és un dit de cera del Rafael Tous. Un cop més les coses coincideixen, està a punt d'obrir-se, o no sé si ja s'ha obert en el MACBA, la setmana que ve, no? Ens sembla que és demà, fantàstic, encara més coincidència, l'exposició del Tous. En aquest cas el vam agafar, li vam enguixar les mans, vam fer-ne motllos i vam treure les espelmes. Cada número doncs tenia un homenatge a un dels grans i en canvi tota la resta dels números eren només de joves, sempre. Sempre ens hem d'arrelar amb la nostra, amb el nostre grup, amb la nostra generació. Les revistes des del principi han sigut això. Us ensenyo, les deixo per aquí, si no, no hi cabré. Aquest és un d'ells. En aquest cas, per exemple, no hi havia res. La revista aquesta va néixer amb un sopar amb el David i amb el Josep Pedrals, un dels comissaris d'aquest any del Barcelona Poesia, més coincidències. D'aquí va anar creixent, es van ampliant el grup, va durar 2 anys i mig o 3, ja no me'n recordo. Aquesta en concret no hi havia res, era tot a fora, l'únic que hi havia era la revista fotocopiada. Hi ha mil processos de reproducció, potser després en podem parlar. Aquest era un taller que vam fer a la universitat. Aquesta era un recull de poesia contemporània, que és un estel que es pot fer volar. Aquí hi havia, per exemple, un homenatge al Jaume, al Josa, als fons Artigues, amb un tros de ceràmica dels Artigues. La resta eren més aviat poesies visuals. I us he portat, simplement perquè ho veiéssiu, doncs, una altra cosa que em sembla important del 8. Això era un dels flyers de les presentacions, en concret del de l'Estel. Era molt important per nosaltres, quan vam fer el 8, entendre que no només era la revista, sinó que les presentacions i la col·lectivitat que generaven les presentacions era part de la revista. Cada revista es presentava en un lloc diferent, amb una acció pública, on es feien uns saraus molt divertits. Amb un d'ells, per exemple, vam convocar la gent aquí a la plaça de Ramon Berenguer, la gent va arribar, no sabia què passava, va arribar en autobús, vam fotre tots els subscriptors dins de l'autobús, vam fer-los tancar les finestres i vam fer una ruta per Barcelona sense poder veure què hi havia fora, mentre la Ximena Labra, que era la presentació d'aquest número, que és una artista mexicana, feia un recorregut turístic per Mèxic. Aleshores, mentre viatjàvem universalment per Mèxic i veiem la plaça del Zócalo i tot això, a la tele de l'autobús es passaven els vídeos, que és tot videoart mexicà contemporani, VHS, prehistòria. Una altra cosa, per exemple, això ja no me'n recordo, 2003, no sé si tu, David, recordes aquesta, no ho sé, ni idea, es va morir el 2004, o sigui que no sé, devia ser el 2003, alguna cosa així. Per explicar-vos mecanismes de reproducció, clar, en fèiem 500, imagineu-vos, has de fer 500 galetes, has de fer 500, no sé, cintes de vídeo, has de fer 500 llengües en fotocòpia grapades, era una cadena de muntatge, quedàvem amb molta gent, fèiem tal, però sempre has de ser inventiu i buscar sistemes. En aquí, per exemple, doncs hi havia un dels números, hi havia fotografia digital i peces, diguem-ne, només femenines, i per tant, doncs, una solució ben simple, anar a comprar unes calces i posar el CD a dins, molt calces, no? Molts dels sistemes reproductius eren molt precaris, però molt imaginatius. Amb un d'ells, per exemple, hi havia l'homenatge al Brossa i al Josa. En aquest cas, com que el Josa era científic i el Brossa és poeta, doncs vam sumar la ciència i la poesia. Vam anar a una llibreria que ens donessin, diguem-ne, gratis llibres de ciència, en aquest cas mèdics, i bé, si els intenteu llegir, evidentment no podreu, és la part de la poesia, estan tots encolats, i l'únic que hi havia és que servien de pedestal per donar el negatiu de l'últim encontre, de l'última reunió del Jaume, del Joan Brossa amb el Joao Cabral de Melo a Rio de Janeiro, que la foto la va fer el Jaume Josa. Aleshores, sempre era una manera de buscar mecanismes de reproducció que tinguessin a veure amb els propis materials. I per acabar la revista, el que vam fer, doncs, com bons assassins, vam fer una novel·la negra que es diu Testament, assassinat i anatomia, on es recull tot el que es va fer. És a dir, des dels qui van fer la revista, és una mena de catàleg raonat en forma de novel·la negra, on s'assassina la revista i s'explica tot, totes les presentacions, tots els objectes, i explicar com es va fer cada objecte, des de pintures amb fum, a reproduccions amb diaris, a mil mecanismes. La següent aventura col·lectiva que vaig intentar muntar no es va produir, que va ser la Xina, era una revista que algun dia ja faré, per tant no us l'explico, i al tornar cap aquí a Barcelona l'any 2015 amb poetes amics vam generar una nova revista, en aquest cas sí que és fàcil perquè eren quatre, el 8 vam acabar sent uns 8-9 implicats, que a més van anar canviant durant el temps. En aquest cas Sonores, que és la revista que encara continua viva i que porto endavant amb la programació mensual de poesia contemporània, és amb l'Eugenio Ticelli i amb l'Eduard Escofet. En la primera època, abans l'Eugenio no marxés a Mèxic, hi havia l'Eugenio, ara mateix l'altra persona implicada és l'Eduard Escofet. I en aquest cas el que fem és convidar cada mes a un poeta a tancar-se a la impremta L'Automàtica, és una impremta de tipografia, de letterpress, de plom, com les d'abans. Ens tanquem durant tot un dia amb el poeta, generem una peça, la imprimim i a la nit hi ha el show del poeta. Els poetes que portem, evidentment, no hi ha un focus per portar gent d'aquí, sinó més aviat la gent que està fent la poesia que creiem que és interessant avui en dia. I en aquest cas doncs, tenim peces de persones que són prou representatives, com podrien ser Gregorio Fontaine, per exemple, xilè, Pia Sommer, que aquesta la tenim a prop perquè viu a Mataró, però també és xilena, en aquest cas és una peça amb uns versos seus, bisturiar la letra i entrar la letra, són dues As, una és tallada, l'altra és entrada. També tenim altres poetes que viuen per aquí, la Miriam Reyes, per exemple. També artistes visuals que s'aproximen al text, com en el cas de la Laura Llanelli, que alguns potser esteu veient en exposicions darrerament. En aquest cas és un text que és el Veni Creator Spiritus, és el primer text on els va fer la polifonia, és el que arrenca, per tant, la música contemporània, fins i tot, i el que vam fer és utilitzar tant el text com en quadradets, imprimir-los com si fossin neumes. Carlos Soto Román, si no coneixeu, una de les veus més importants i rellevants de la poesia avui en dia, un altre xilè, no sé què els donen els xilens, però són una passada. Una peça d'Eduard Escofet, com veieu, la línia és una mica poesia concreta. Una peça de Bartomeu Ferrando, per exemple, que si no coneixeu també és un altre dels mestres que tots hem anat tenint. Un llibre magnífic d'Angem Chaton, que va participar, si no me'n recordo malament, fa tres anys, també en el Festival de Poesia, bueno, a la Barcelona Poesia. Són les lletres de l'alfabet totes tallades i desmuntades i en aquest cas doncs, es converteix en una, no? Tant en un llibre de format de poesia visual com també un LP, ell treballa en poesia sonora, com es pot penjar i convertir-lo en una peça. Un petit poema del Reinaldo Jiménez, argentí, un poema que és aquest, que és una pistola, este poema no, són tot el llistat dels armaments de l'exèrcit i de la policia espanyola, un poema de David Trasumante, programador també cultural de poesia a València.
En fi, Eugeni Bonet també va fer un, de l'Eugeni Bonet.
Amb l'Eugeni vam fer una programació de cinema, però era fora de
molt bonic,
Sonores.
Molt bonic.
Fem també, bueno, L'Automàtica és un altre, seria un altre cas. I darrerament, només per acabar, diguem-ne, el recorregut en revistes, perquè després ja farem el debat. Si després voleu agafar, agafeu, els deixaré allà. Això és el flyer del que acabem de treure. Com deia abans, la part internacional és molt important. Es deia Vox, que era bastant objectual sobre la poesia, que si voleu després per parlar dels marges o les fronteres de la poesia. En aquest cas és una revista que serà en format de LP. Arrenquem ja, ja estem llançant subscriptors. 4 LPs a l'any de poesia sonora radical de primer ordre i que començarem a publicar el juny. És la nova aventura col·lectiva, en aquest cas feta entre Barcelona i París. Joaquim Montesí, Martín Vaquero i Sonores, per tant, Eduard Escofet i jo. Passo la paraula al Pepe, després remeneu els que vulgueu, simplement recorregut històric.
Molt bé, doncs gràcies Gerard també. I sí, ara és el torn de Pepe Murciego. Ell és editor i director des del 93, juntament amb Diego Ortiz, del projecte d'acció i experimentació editorial La Mas Vella. Ell és artista multidisciplinari, dedicat principalment a l'art d'acció performance, en solitari o bé amb l'artista asturiana Roxana Popelka. En les seves accions hi són presents el temps, la memòria i la quotidianitat, i s'han presentat també a diferents llocs del món, Finlàndia, Portugal, Espanya, Xina, Xile, també Alemanya, Venezuela, etc. També ha codirigit un documental experimental, 38 tonelades, i el 2012 va ser corresponsable d'un projecte d'acció i escena contemporània a Matadero, Madrid. També et demanem, Pepe, que nos hables sobretot de La Mas Vella, un projecte de pràcticament 30 anys, i bé, tens també aquests minuts per exposar-la amb tot el context que consideris necessari. Gràcies.
Muchas gracias. He movido lo que no debía, a lo mejor.
Pues si lo subes así.
No, bien. Bueno, cuando Ana nos ha presentado al principio, decía que a mí me gusta llamar a estos proyectos que La Mas Vella lleva haciendo un montón de años y que otros amigos, otra gente está haciendo en otros lugares, ¿no? Y que llevamos dentro de este mundo de la edición experimental o excéntrica durante muchos años. A nosotros nos gusta, desde hace ya un tiempo, nos gusta llamarlos raros, ¿no? La palabra que más se acerca a qué hacemos es una revista rara. Sobre todo porque cuando se lo tengo que contar a mi madre, se lo tengo que contar a un amigo que no esté de este mundo, no puedo decirle que es una revista experimental, porque esa palabra no sabe. Si le digo excéntrico, tampoco. Si le digo ensamblada, tampoco. Y me doy cuenta que si digo raro, sí entiende lo que es. Lo primero que he traído es la definición de raro de la Real Academia Española, que es raro, que se comporta de un modo inhabitual. Aquí los tenemos. Extraordinario, poco común o frecuente. Ahí andan también, ¿no? Escaso en su clase o especie. Insigne, sobresaliente o excelente en su línea. Al menos queremos creer que lo somos. Y extravagante, de genio, de comportamiento y propenso a singularizarse. Creo que, no, que, creo que esa... Creo que la definición de raro la cumplimos a rajatabla, creo que mucho más que la de excéntrico y la de experimental, ¿no? Y eso es lo que es La Mas Vella durante todos estos años, ¿no? Nosotros empezamos a hacer La Mas Vella en el día 15 de diciembre de 1993, veo que es el mismo año que empezó la revista Caminada, la revista hablada, ¿no? Hoy tenemos 27 años y 145 días. Que son una buena fecha, ¿no? He traído el número uno para que veáis que cuando empezamos, pues empezamos haciendo una revista que no sería tan rara, tan excéntrica, ¿no? Este es el número uno, que es una revista más normal. Tiene un lomo, tenía una grapa que la ha perdido y tenía unas páginas, ¿eh? Pero luego, poco a poco, fuimos enrareciéndonos. Nuestro proyecto, La Mas Vella, es una revista, pero no solo. Hacemos más cosas en relación a la edición. Empezamos a hacerla tres personas, Juanjo el Rápido, Diego Ortiz y yo, Pepe Murciego, aunque Juanjo abandona el proyecto cuando empezamos a enrarecernos, es decir, él no estaba muy de acuerdo con esto de enrarecernos y dejó el proyecto a los 5 años más o menos de empezar. Ya digo que no solamente hacemos la revista porque sí, porque no hay una razón, hacemos lo que nos da la gana y la hacemos porque sí, y llevamos haciéndola todos estos años porque sí. No es un proyecto profesional, no somos diseñadores. Bueno, puede que seamos artistas o estemos dentro del mundo del arte o del periodismo, en el caso de Diego, pero no somos exactamente un colectivo profesional. Y bueno, es que lo hacemos porque sí, como que vivimos de esto, ¿no? No sé si eso es una o sea, esto de decir, bueno, es que lo hacemos porque sí y no vivimos de ello, no sé si es un ejemplo a seguir. Yo creo que no. Creo que deberíamos de lanzar a la gente más joven que no haga esto, sino que empiecen ya desde el principio pensando que sí que deben de vivir de ello. Pero bueno, digamos que es verdad que los tiempos hacen que nosotros pensáramos que era mejor no. Y así hemos seguido, ¿no? Nuestras revistas son monográficas. Generalmente, los números son monográficos. siempre todos los números están en torno a un tema y en torno a ese tema invitamos a una serie de colaboradores, artistas, poetas, músicos, performers, arquitectos, yo qué sé, todo tipo de colaboradores, todo tipo de disciplinas o indisciplinas, a que manden algo, a que nos envíen algo en torno a ese tema o a ese lema que hemos creado para cada número. Así fue desde el primer número, desde este que tenemos aquí, que se llamaba España cabe en un bar, que era un número muy de personas que acabamos de salir de los estudios de la facultad.
Ahora está de moda. ¿Eh?
Pero sí, sigue estando de moda. Y ha ido así siempre. Lo que pasa es que es verdad que hemos ido afinando más cada vez, ¿no?, en los títulos y que los títulos tengan que ver más con el formato que hemos ido haciendo. Nuestra revista es absolutamente objetual. He traído algunos números que luego en la mesa pondremos alguno para que podáis, si alguno quiere, toquetear y ojear un poco. Y tenemos como... Hemos hecho en estos 27 años y 145 días, hemos hecho como 130 ediciones. Son bastantes ediciones. ¿Por qué? Porque hay algunos números que nosotros llamamos normales, que son esos números que hacíamos una tirada de 1.000 ejemplares. Aquí tengo alguno. Este número, por ejemplo, es un número que se llamó La más bella anda. Es la página principal... o bueno, el póster, digamos. El póster o página principal es una zapatilla de deportiva y tiene dentro un montón de páginas en cuanto a esto, plantillas, calcamonías, una piedra, que unos chicles, tiene también una caja de chicles, porque siempre los chicles van muy unidos a las zapatillas, ¿no? Y un montón de elementos que tienen que ver con ese La más bella anda. También relacionado con la revista Caminada, ¿no? De hecho, te regalaré este número cuando no acabemos, si no lo tienes. Ahí hemos hecho como 20 números de esos de 1.000 ejemplares en estos años, como 20 números. Luego hay ediciones que hemos hecho por invitación de alguien, de un museo, de un festival, de un evento. De hecho, hicimos un número para Barcelona Poesía en el 2008, me parece, hace 11 años. Vinimos también a hacer un número aquí a la Virreina. No lo he traído porque no lo tenía en casa, estaba en el almacén y no he podido traerlo. Y luego hacemos muchos talleres y de cada taller que hacemos también salen números. Y hemos hecho como casi 60 talleres en estos años. Cada taller tiene como resultado un número y ese número para nosotros es tan importante como cualquiera de estos números que tengo aquí. De hecho, en la mesa que hemos dejado aquí a la derecha, tengo algún número de taller que hemos hecho a lo mejor solo 30 ejemplares, pero bueno, que para nosotros es igual de importante que los de... normales o especiales o de taller. Y luego también tenemos otra cosa paralela que hacemos desde hace unos años, desde 2001 me parece, ya bastante tiempo también, y es que tenemos unas máquinas expendedoras de arte, una especie de máquinas como las que venden chocolatinas y patatas fritas en el metro, pues igual, pero que venden revistas ensambladas o revistas experimentales. Y también tenemos números dedicados solo para vender en ese tipo de máquinas. Hay también una bola que tenemos aquí a la derecha, ya luego la veréis, que hicimos hace poco para una exposición gorda que hicimos en La Panera, en el Centro de Arte de La Panera, en Lleida, hace un poquito antes de todo este lío del COVID. Y bueno, digo que tenemos como 130 números, tenemos en parte mucho de... Nos gusta decir que somos una revista, pero también que somos un fanzine, porque tenemos mucho de ese espíritu del fanzine, ¿no? De hacerlo porque sí, de hacerlo porque nos juntamos un grupo de gente que lo queremos hacer. Y lo que pasa es que esa gente se ha ido ampliando. Y desde muy poquitos al principio nos hemos dado cuenta, en la exposición de La Panera, hicimos un cartel, que también lo tengo ahí, y lo podéis ver luego, con todas las personas, todos los artistas, todos los poetas, todos los músicos, todos los performers que habían colaborado en estos, a ese momento, 26 años en La Más Bella, y son cerca de 2.000 personas. O sea que esa pandilla de La Más Bella ha llegado a ser unas 2.000 personas. Pero sí que tenemos ese espíritu de fanzine y de cercanía. Y creo que eso hablaremos un poquito ahora, de esas ganas de... Para nosotros es muy importante esa relación que hay con los que colaboran, con la gente que está cerca, ¿no? Aunque esa cercanía ha llegado a 2.000 personas. Y yo creo que poco más de momento. Pues eso, recordar nosotros a la gente de la que aprendimos, como Vicente, que está en primera fila, con Eczema o con Cabecanis, o Texto Poético de Bartolomé Ferrando, o el Píntalo de Berantino Gómez, o sea, o el Capsa de Calleja, ¿no? Digamos, hay un montón de publicaciones anteriores a La Más Bella de las que nosotros hemos bebido. Lo que pasa es que nuestra sensación, al menos, es que bebimos tarde. O sea, realmente conocimos a nuestros padres cuando ya estábamos haciendo esto. O sea, bebimos sin saberlo, a lo que me refiero. Al menos nosotros, cuando empezamos a hacer La Más Bella, estábamos en blanco, ¿no? Nos dimos cuenta que había gente haciendo, 20 años antes había hecho algo muy parecido y estábamos orgullosos de ello, ¿no? Ahora los reconocemos como padres, pero nos conocimos más tarde, ¿no? Y poco más para contar ahora, nada más que charlemos un poco del resto de cosas que quería contar, de esa relación que yo tengo, o que a mí me gusta decir de este tipo de revistas, y es que al menos hay tres elementos, y eso lo comentamos ahora, que para mí son muy importantes en lo que hace La Más Bella, que son el juego. Nuestros proyectos son muy juguetones, no sé, supongo que también los de muchos de nosotros, el placer, lo hacemos porque sí, porque nos gusta, y el amor. Creo que no sería posible si no fuera por ese amor del que estaba hablando de todos los colaboradores. Y yo no me cuento más, si no, se nos acaba el tiempo.
Sí, yo me gustaría hacer una anécdota de La Más Bella. És que teniu una tarda per la premsa. Eh? És a dir, molt important aquesta tarda per la premsa.
Carnet de premsa.
La portes? Sí. Jo l'he portat en el moneder no sé quants anys, ara ja no, però tenia la tarda per la premsa, que vaig entrar a Nova York, a tots els museus, i tal, amb La Más Bella de premsa, posava premsa, sí, a Nova York, a tot, menys a la Torre Eiffel. A la Torre Eiffel no me van deixar passar amb la teva tarja de premsa.
Esa es una página que publicamos, esto que tengo en la mano no es mi cartera, bueno, sí que es mi cartera porque es un número de La Más Bella, es el La Más Bella tú, que en este número, que era una cartera de cuero, o de símil cuero, vamos, de polipiel, que tenía un carnet, tiene un carnet de prensa con el que muchísima gente ha entrado a cientos de museos del mundo. De hecho, pues tenemos documentación sobre eso, ¿no? Yo anteayer entré al Prado con el carnet de prensa de La Más Bella. Pero bueno, yo soy el director, yo sí puedo entrar, ¿no?
Pues es verdad, Carles y yo, bueno, si la van a hacer servir esta tarja de prensa.
Ahí está.
Mira, sí, sí. Mira, sí, sí, auténtica, ¿eh? Amb foto i tot, eh?
Amb foto i tot. Además, durante un tiempo repartimos ese carnet también, no solamente el número, que hicimos 1.000 ejemplares de este, sino que además hicimos otros 3.000 carnets para regalar como tarjetas de visita.
Sí, sí.
Con lo cual, ese carnet se repartió como a 4.000 personas, ¿no? Está por todos lados. Hay gente que venía a entrar a museos de todo el mundo con él. Bueno, pero es legal, ¿por qué no?
Si somos periodistas, pues sí. Tanto se da un medio que otro.
Molt bé, doncs si us sembla ara podem continuar amb qüestions i fer això que acaba de fer ara l'Esther, no? Que és interpel·lar directament entre vosaltres, com hem quedat. Una mica en relació a lo que decías d'estos afectos que per a ti tienen un interès, no? El joc, el plaer i l'amor. L'altre dia també parlant me decías que per a ti també era important el hecho de poder tocar tots los números, no?
Sí.
Pots desenvolupar una mica aquesta idea perquè em va semblar que era com molt prosaica, segons com, però que també era interessant, no? El fet que tu hi dones una certa importància a aquest fet. I mira que porteu pràcticament 30 anys i això ho continues ressaltant.
Digamos que pasados los años, porque al final La Más Bella, al menos nosotros nunca nos hemos sentado a dar concepto a lo que hacemos. Lo hemos ido haciendo, el azar ha ido haciendo las cosas y, claro, al final, cuando tienes que contarte, al final desarrollas una especie de idea de lo que estás haciendo realmente, lo cuentas lo que ha ocurrido. Y un buen día alguien en el público, en una charla similar a esta en Madrid, alguien habló de eso y ya lo asumimos como nuestro porque es completamente nuestro, ¿no? Y es que creo que lo que nos diferencia de muchas publicaciones de editoriales muy altas, muy de gran tirada o de media, es que esas editoriales piden al autor un libro, pongamos, un libro de literatura habitual. Hay un autor, ese libro se lleva un maquetador, se lleva imprenta, se imprime, se retractila y se deja en las librerías o en kioscos, ¿no? Con lo cual, el editor, como mucho, toca a los 3 o 4 que le llegan a su despacho, a su caja, y los toca y los lee, seguro, espero, pero no toca a los 1.000 ejemplares que ha editado ni los 10.000. En nuestro caso, tocamos todos. O sea, en todos los números que editamos, los 1.000 productos. En estos años, a lo mejor como 40.000 cosas, entre unas cosas y otras, ¿no? Entre unos números y otros, 40.000 productos. Pues yo seguramente en esos 40.000 está mi huella. Y creo que en las de Gerard, igual. Y creo que eso es algo que nos diferencia bastante. Es como ese ADN que se queda impreso algún día alguien nos podrá replicar, ¿no? Porque tiene nuestro ADN ahí. No sé si se verá de mucho, pero nos podrán replicar.
En nuestro caso de Alwit incluso hay jamón y cosas de estas. Sí, sí, porque ensamblábamos en la charcutería y caían las grasas, ¿sabes? Del jamón ahí, ¡chaf! Entonces, el que tiene suerte tiene el número especial donde alguna de las piezas tiene incluso un poco de serrano así oculto.
Jamón serrano vi el otro día en un número de Cave Canis de Vicent. Uh-huh. Es que el otro día he comprado un par de números antiguos de Cave Canis. Ya te contaré.
Vigas Luna.
De Vigas Luna, un jamón.
Sí, sí, sí. Es veritat.
El perfume.
Y la Hannah Collins, que es una fotografía, la deconstruyó en un perfume que te ponías y te manchaba la cara porque había tinta.
Es una foto del cielo, entonces te queda
en
el cielo.
En la botellita azul, ¿no? Una botellita azul.
Sí. Yo ahí me paso al castellano porque así conversamos mejor, ¿eh? no por nada más. Hay una cosa de las que estás diciendo que a mí al menos personalmente sí que veo que generacionalmente lo ponemos más en cuestión. Creo que todos venimos de, ¿no?, de fluxos de Maciunas, ¿no?, de U, de Chopin, o sea, hay unos padres eczemas o cabecanis tal locales, pero hay, ¿no?, una tradición entera que podríamos, si lo miramos desde Barcelona, os podemos ir a Papaseit i l'enemic del poble, o d'ací d'allà, Peli Ploma, o sea, esto es, ¿no? La gente habla de sí. Dawal Set, pero Dawal Set es nada, es una broma al lado de la cantidad, ¿no?, de memoria que hay de este tipo de revistas. Pero sí que creo que en los 90 o incluso a principios de los 2000 teníamos una necesidad del objeto, de seguir, digamos, en esta tradición de la revista objeto, de no solo el tocar cada pieza que ejecutas, sino de que no fuera un formato tradicional, entre muchas comillas. Y en cambio nosotros, cuando nos planteamos sonoras, teníamos la sensación contraria, que veníamos de hacer objeto y de salirse de los cánones, y que en cambio hoy en día lo más vanguardista, lo más radical y lo más raro era volver al canon, era volver al papel, era volver a la impresión y hacer una cosa que fuera formalmente plana, que no fuera una piedra, que no fuera una bolsa de agua o un perfume, ¿no?, de la foto de construida, sino al revés, volvamos a la foto, ¿no?, volvamos a la materia básica, porque es como si nos hubiéramos pasado de frenada. Al menos la sensación que teníamos, ¿no? No estoy diciendo que tengamos que ser clásicos, para nada, pero sí estoy poniendo en crisis o abriendo, ¿no?, un melón, en el sentido de que creo que hay, lo que decía Arnau Puig, ¿no?, o sea, toda vanguardia termina convirtiéndose en una academia, ¿no?, y creo que estamos de lleno en la academia. O sea, hay unos tics posmodernos, hay unos tics, ¿no?, incluso conceptualistas o unos tics textualistas que se han convertido ya en un cliché que se están repitiendo sin aportar nada, ¿no? Y en este sentido nosotros, al menos con sonoras, intentábamos plantear hasta dónde se puede forzar, ¿no?, este ser radical todavía, pero sin estar en lo objetual o en lo matéricamente fuera, ¿no? No sé si es una cosa que solo nos pasa a nosotros, al menos la concomitancia con la que me rodeo, sí que estamos un poco en esto, es como volver al LP, ¿no? Estoy viendo todos los músicos experimentales haciendo cassettes y LPs, ¿no? O sea, estamos volviendo al Wallman, estamos volviendo a... Tiene que ver con la materialidad, porque es una materialidad física, pero es como si ahora sea más importante o más significativo, ¿no? Un papel que puedes tocar, una impresión que puedes ver que está hecha con una tipografía antigua, que no, digamos, convertir esto en un balón que hinchas, explota y sale un humo, que son letras, ¿no?, que es igual un poco lo que hacíamos antes. No sé si con La Más Bella os pasa algo parecido o no.
Bueno, lo que pasa es que con La Más Bella estamos, ahora últimamente, en los últimos 6 años o 7, solo estamos haciendo, como te comentaba talleres. Antes también, solo talleres. Taller que para nosotros es tan importante como lo que hacíamos cuando hacíamos 1000 ejemplares o tal, o también hacemos cosas cuando por encargo para algún museo, institución, festival y tal. Con lo cual, al final, cada vez que hacemos algo como que es un proyecto, empieza un poco de cero. Es verdad que al final salen cosas parecidas a lo que hacíamos ya hace unos años, no tenemos tanto cambio, es verdad. Pero sí que, como son talleres, sale mucho de lo que la gente en ese taller plantea o de lo que sale de ese proyecto con un grupo de gente, ¿no?
És el que jo estava pensant, que justament aquestes revistes, que jo n'he portat unes quantes, el que feien era aplegar gent, és a dir, aplegar afinitats. És a dir, era com un, allò de trobar-se gent afí i fer una cosa plegats. I clar, aquesta gent afí podien venir, lo important és que, primer, que tenien edats diferents, podien haver gent molt jove i alhora també integraven gent molt gran, que la cosa intergeneracional jo trobo que als anys 80, si més no, jo la vaig viure, i després de totes les pràctiques. O sigui, jo he portat aquí, per exemple, l'art voltaic, o sigui, l'art voltaic era, és a dir, que també es feia sense diners. És a dir, es feia sense, eren quatre artistes, escriptors, que entre altres després la va portar el Carles un temps, i eren fulls de cinema, és a dir, puig i dur, anàlisis de pel·lícules, anàlisis de tot, i era molt interessant. El Carles va fer el seu text aquest sobre el Cravant, que no és una anàlisi, sinó és literatura pura, però clar, això que feia era aplegar artistes, guionistes, aquí hi havia de totes les pràctiques. Per això les he portades. És a dir. Després, per exemple, aquesta de l'ampit. S'obre per aquí. Aquesta de l'ampit i tal, també. És a dir, també que hi havia la tradició de l'Atlant, de la grup 49, que tot això, evidentment, que ho tenien, però, i del 10 al 7, evidentment, i totes les que tu doncs l'Ampit també eren uns artistes i uns escriptors, el Ràfols Casamada, que era artista i escrivia també poemes, la Victòria Convalia, el Carles i tal, i el García Sevilla, aquesta peça la va fer el García Sevilla i el Carles junts, a quatre mans, i poemes i dibuixos, és a dir, però més que la idea de fer una revista, que era lo important, era trobar-se i fer una cosa, igual com el cas de que no som polítics, o l'artilugi, en aquest cas era polític, però n'hi ha que no són polítics, que justament són molt crítics amb la literatura convencional, per exemple. N'hi ha un que tots són crítiques entre el Trencavel i els altres, els sexualistes i tal, que hi ha unes batusses per aquí dintre, però què eren les batusses? Era discutir, era trobar-se entre la gent de diverses pràctiques i de pensament diversos. Això jo trobo que és molt important i això també es feia sense diners. I també, per exemple, una que també valoro molt, sempre he valorat molt, la feina del Vidal i la Cortadellas, és a dir, el Fenici, i això importantíssim. El Vicenç, el Cartú, van organitzar als anys 90, no en recordo quin any, vau aplegar totes les revistes, fins i tot el Cespardell, que anava amb una patata, és a dir, a la coberta, i això és un document impressionant, el que vau fer amb el Cartú. Per mi és importantíssim, perquè és tota una història, és a dir, que va haver-hi l'exposició dels anys 80 al MACBA i això no surt ni per enlloc. I allà sí que realment és la història del que va passar. Però per què? Perquè s'aplegava gent de diverses pràctiques i sortia... Aquest, per exemple, aquest va plegar... molta gent de l'acció, va plegar el Santos, la Bàrbara Gel, va anar-hi el Tous a Reus, el Tous també hi va anar, els polipoetes, és a dir, aquí es va juntar una mà de gent de tot arreu, és a dir, és impressionant. Després el Talp Club que vam fer, és a dir, aquesta també, dir, jo els valoro moltíssim, el que van fer, i sense diners també, sense diners amb els seus, perquè els hi agradava fer-ho i feien unes publicacions d'un disseny fantàstic. I després, evidentment, l'èxema, això, l'èxema, que no és el Carles, eh? Tothom es pensa que és el Carles, però era el director de l'Institut Alemany. I això són els poemes traduïts pel Carles, que també van ser molt importants, aquests poemes del Cravant traduït pel Carles. I, per exemple, una altra cosa era això, és a dir, això també va ser una revista, però que va plegar, el Carles feia unes trobades d'artistes i escriptors i músics a una masia que es deia Els Cars, que ho portava, la tenia la Rosa Rabassa, i allà doncs, durant uns caps de setmana aplegava gent i la gent en tota aquesta masia escrivia un text o el que sigui i al final ho van publicar justament. Volien fer-ne més, però la Rosa, que és la que pagava els dinars i sopars amb una cuinera allà, doncs, va dir que ja n'hi havia prou i es va quedar amb aquesta. Però clar, aquí hi ha obres del Benito, del Ràfols i molta, de la Cortadelles i tal, i molta gent que del Joaquim Chancho. Es van aplegar aquí moltíssima gent, i molt, el Guerrero, és dir, clar, és això. I per què? Doncs clar, que ve dels fluxos, que ve de, també, i que ve, doncs, evidentment, dels hippies que reivindicaven justament el no diner, la llibertat, de fugir. Avui, perquè és impossible. Jo ho veig impossible en el sentit en què, bueno, és una utopia, diguem, les utopies sempre són possibles, però clar, és que només el fet de que els joves necessitin un mòbil ja tens que pagar-lo. Jo no necessitava diners. Jo me'n recordo que quan als anys 80 tenia 20 anys, sortia amb la calderilla.
El paper també l'has de pagar, eh? El paper també l'has de pagar, la tinta també l'has de
sí,
pagar.
Sí, però vaja, vull dir, una cosa és que tu dediquis el que cobres a fer això, una altra cosa és que necessitis primer per al teu mòbil i tal, i després no te'n queden per fer això. Crec que hi ha un canvi. I bueno, i per això entenc que molta gent jove no està per fer, no pot, potser no pot fer-ho.
Jo només a fil del que...
I tant! M'agradaria molt perquè...
Deixarem un micro.
Sí, jo també només dos coses, una i també un punt de discrepància. Ara veiem això, fluxos, tal, no? com coses molt grans, com el lletrisme, com fluxos, tot això eren quatre gats, era una cosa molt petiteta, que ara ha crescut i l'hem convertit en, no?, en museística i històrica, però era el mateix que el que estem ensenyant aquí. I això eren quatre arreplegats, diguem-ne, que les revistes és l'espai que tu tens per vertebrar, que és el que estaves dient tu, aquest punt de trobada, però no només dels que fan les revistes. A mi em sembla molt més important fins i tot els que accedeixen a aquestes revistes, i els subscriptors o els fans, o com li vulguis dir, no? O sigui, els usuaris, els lectors d'aquesta revista, els consumidors, fins i tot si volem posar en terme vertebre, uns capitalistes d'aquestes revistes, més que no pas els que la produeixen. No? És a dir, la revista al final vertebra una comunitat.
Exactament,
i que tu aquí crec que quan fas la revista també t'has de preguntar com vols vertebrar aquesta comunitat. És a dir, això només ho fas, ho publiques, ho llences i ho trobes en un quiosc, com deia el Pepe, o ho trobes, diguem-ne, en una llibreria, o es fan presentacions i només si estàs subscrit pots accedir a la revista. És a dir, això vertebra també un tipus de comunitat i un tipus, no?, de moviment, diguem-ne, d'aquestes, bueno, grups o informacions o tal. I de l'altra, aquesta discrepància d'això del mòbil, no?, és a dir, aquí hi ha un tema també que em sembla important en el sentit de que això ho fem, sempre perdem diners, i que és important d'entendre, i té a veure també amb això de la col·lectivitat, que aquests projectes al final es financien o bé perquè tens algú que és un mecenes que et permet fer-ho, o bé perquè els diners es recullen també de les persones, diguem-ne, que després són els subscriptors que faran la revista, no? I jo crec que té més sentit el segon model per mi que el primer. El primer és un model collonut perquè et permet fer moltes coses, que seria potser més el model fluxos, en el sentit que el Maciones, doncs, amb els seus calés de lo que guanyava a disseny, ell es permetia produir allò, i els artistes els convidava a ell i feien, està molt bé, però és un model que en el fons crec que acaba tancat molt més, i és el problema que ha tingut fluxos en moltes col·leccions i en molts, diguem-ne, no, museísticament, no ha acabat de tirar, ara comença, però li ha costat molt. En canvi, l'altre, crec que potser no arriba tant a l'espai galerístic o a l'espai del mercat de l'art, però en canvi té molt més sentit en la seva funció, diguem-ne, de fer que l'art sigui viu, no? i que allò que s'estigui produint no només sigui un missatge unilateral des de l'artista cap al lector, sinó que es borra aquestes fronteres, no hi ha artista, no hi ha lector, tothom és artista, no? Tots som creadors. I aquesta és una part maca també econòmicament de com es gestionen aquests projectes, no? On la gent entra i surt i els grups acaba cadascú tenint també unes funcions, no? Que em sembla important. El Diego i el Pepe són dos, porten, és com un matrimoni perquè porten, no, tot aquest temps junts. En les altres revistes, no? Igual que tant les que tens aquí com les que tinguen aquí, no? Els grups passen, entren, surten, la gent es mou, sempre n'hi ha algun que potser aguanta i per això també és important el que dèiem abans de posar-li un topall, perquè acabes barallat amb tothom, en un moment o altre t'acabes barallant. Arribarem fins a... És important que hi hagi també allò de dir... Exacte. No, però per això, si saps dir arribarem fins aquí i aquí s'acaba, les batalles es poden gestionar molt millor perquè tens una perspectiva temporal, no? Si no la tens, acabes com el rosari de l'aurora.
Ara que parles de perspectiva temporal, em sap greu, però m'acaben de venir a avisar els companys d'organització que hauríem d'anar acabant. De fet, ja ens hem passat de l'hora. A mi personalment m'ha passat volant. Teníem molts temes que havíem preparat aquests dies per correu electrònic i telefònicament, que malauradament ara no tenim temps d'estirar el fil, i em sembla que potser també hi havia alguna pregunta per part del públic.
Sí, el Vicenç volia dir, sí. Me volia portar la contra i exacte. Espero que me la pugui portar.
Això està bé, potser acabar amb algú que porta la contrària. No sé si algú li pot acostar un micròfon al Vicenç, sisplau, i amb això doncs... Mira, aquí davant, sisplau. I amb això doncs hauríem d'acabar, llavors qui vulgui pot fullejar una miqueta les revistes que heu portat.
Sí, yo voy a dejar aquí las que tengo aquí, y hay algunas más que están en la mesa, pero bueno, voy a dejar también estas que tengo aquí, sí, para que se puedan ver también.
Hi ha alguna que no es podrà veure perquè ja queden molt pocs exemplars, però les que es deixin allà doncs sí que es podran fullejar. Deies, Vicenç? No,
l'únic comentari que anava a fer al respecte era tot aquest tipus de revista són coses que estan a la vora del sistema de l'escriptura, sí? I estan desplaçats en el sistema artístic. I aquelles coses que són pròpies del sistema de l'art estan desplaçats en el sistema literari. Això fa, per exemple, que aquest tipus de producte té una originalitat perquè en lloc d'anar a parar, si fos del sistema literari a la llibreria o si fos del sistema artístic a la galeria i en el mercat de l'art. Per tant, s'allunya plenament de lo que és la disciplina, com es deien aquí, i busca la seva expressió en un camp altre. Això farà també que té una dimensió autènticament revolucionària aquest tipus de revistes, no solament en el camp estètic, sinó també en el polític. I quan la política esdevé forma, també ho acaba matant. Fixem-nos, per exemple, que el sobrepès que ha tingut el model d'indústria cultural i els sistemes de captació d'impostos sobre el dret de reproducció d'imatges han arribat a provocar un cert estranyiment a la facultat lliure d'aquest tipus de publicar. Vosaltres, o sigui, és una paradoxa. En aquest sentit, és molt evident que vosaltres no pagueu impostos i per tant no podeu formar part de la indústria cultural perquè voluntàriament esteu desplaçats, però si us persegueixen esteu absolutament acabats. Per tant, no són revistes d'intermediació de la política, sinó d'alliberament de la política des de la part de la cultura. Aquest era l'aspecte que volia destacar, perquè crec que aquests anys, d'una manera negativa, hi ha una part de la nostra joventut, per dir-ho entre cometes, que ha quedat anorreada per entrar a dintre del model clàssic de lo que és la integració de la societat del coneixement convertida en una forma d'indústria, i això és la mort.
Això és la mort. Si el Salvat Papasseit hagués hagut de pagar dipòsit legal per l'enemic del poble, no el tindríem.
En aquell moment el Miró no volia res, però voluntàriament, i ell ho deia, l'art és revolucionari, i era per això.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres, també al públic. Sempre cal ser una mica curosos amb l'horari, però ara en temps Covid encara més, perquè sabeu que d'aquí una estona hi ha un altre acte programat i cal adequar els espais d'una manera especial, i és per això que hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies a tots.